Onda Cero, Comunidad Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Avui és 18 de novembre, estem a dimarts, són les 2:30, arranquem este Comunitat Valenciana en la Onda des de la Vila Joiosa. I és que la Vila Joiosa fa olor a cacau, a, en aquest cas almendra tostaeta, fa olor a xocolata. Despertar amb este aroma d'este dolç que podríem dir que és com un or líquid és una experiència única reservada per als privilegiats que viuen o que visiten el municipi. Des del segle XIX la indústria xocolatera és una de les activitats econòmiques tradicionals de la Vila Joiosa i tot i que en l'actualitat només es conserven actives 3 fàbriques i 4 marques, s'han aplegat a comptabilitzar més de 70 marques al llarg d'estos anys. És per això que avui és el lloc des d'on emitim en directe, en concret des del Museu Valencià del Xocolate Pegadet i unit a la fàbrica de xocolates Valor. En directe, este Comunitat Valenciana en la Onda per fer-los aplegar, tant de bo poguerem fer-ho, apropar-los a eixa cultura xocolatera, a eixa olor a xocolate que fa així. I bé, estem en concret per a contar-los els detalls de Xocolatíssima, que s'enceta demà i fins al 21 de novembre així, dins de la Vila Gastronòmica, la Vila Joiosa. I és que possiblement la importància del Port Viler als segles XVIII i XIX va ajudar a la proliferació d'este dolç tan industrials. Companya, anfitrion, Marta Llinares, com estàs?
Molt bona vesprada, Begoña.
Gràcies per acollir-nos una vegada més. Estem encantats d'estar.
Un plaer acompanyar-vos en este programa i especialment acompanyar-vos des d'este lloc tan dolç. No?
I tan emblemàtic, eh? Sí, hi ha molts anys d'història.
Molts anys d'història.
De tradició,
sí.
De família, de bona gastronomia i de bon producte.
Exacte, ho has definit perfectament, tot el que trobem. Tot el que trobem així. I és la importància del port Viler per a que la vila pues, es convertirà en aquest referent d'indústria xocolatera. I és així, perquè de la Vila Joiosa partien cap a Amèrica moltes embarcacions carregades de teles i paper de fumar que venien del Coll, des del Coll. Sí. Podríem dir que la vila era el moll del port, no?, de la indústria d'Alcoyana. I clar, quan aquests vaixells tornaven, doncs ho feien també carregats de cacau. Hem de dir això sí, que les primeres indústries xocolateres de la vila van ser familiars, estaven a la part trasera de les cases de camp, de les cases de les famílies, i era un poc el complement al treball de l'agricultura, no? Sobretot quan venien mal les collites.
Exactament, tirant de xocolata, clar que sí. Doncs esta tradició, esta història és la que anem a conèixer avui al programa i per suposat donarem tots els detalls del que és Xocolatíssima, que fins al divendres, a partir de demà, hi ha certs esdeveniments, Marta, que no es poden perdre.
Clar que no.
Des de demà, aquesta conferència amb Paco Torreblanca, fins a aquest divendres amb la xocolatada, que de fet, jo alçava un poc la mirada, si al museu este del xocolate i hi ha uns, com digueu així, uns, podríem dir, uns taulells, sí, que conformen un quadre que és la xocolatada i que precisament és una plaça qualsevol, de qualsevol poble, podria ser segurament la Vila Joiosa, plena de gent celebrant i amb què?
És que
amb xocolate.
Si no hi ha xocolate,
com
no
ho
fa celebració.
Com ho fem? Claro. Amb xocolate, en una celebració
sí.
No pot faltar eixe comboi,
no,
esa companyia. Doncs anem a abordar tot això amb els nostres protagonistes d'avui, farem un tast als xocolates i parlarem de Xocolatíssima, descobrirem tot sobre la història, però primer hem de ficar-nos un poc al corrent també del que és l'actualitat informativa per als oients que s'incorporen a estes hores amb la nostra companya als estudis centrals, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada. Que ganes d'estar ahí i d'escoltar Marta i sa oloreta a xocolata.
És que mai ben, sempre ve Begoña i sí, no es deixa vindre mai.
Jo m'ho menjo tot.
No me deixa Begoña.
Amparo ha dit, farem un tast. No veges és que ha tastat, ja.
Ja, és veritat. Com els oients no em veuen, jo així davant tinc, en aquest cas, tinc un xocolata amb taronja, Amparo. A tu això no sé si t'agradaria, però uno amb xocolata amb llet, amb nous de macadàmia, que pues, està espectacular.
Pues a veure si demà puc jo tindre uno damunt la meva taula.
Vinga, et porto un trosset, per a que després no se'm queixeu, per a que ho pugueu provar tots els companys. D'ací me n'aniré ben carregada de xocolata, exacte, des de Valor cap a València. Companya, conta'ns un poc l'actualitat.
Bé, pues, l'actualitat passa per el Partit Popular i Vox, que han arribat a un acord, encara que desconeguem els detalls d'aquest acord, per a investir el candidat popular Juanfran Pérez Llorca, que damunt és alcalde d'ahir de Finestrat, el teniu ahir al costaet, com a nou president de la Generalitat Valenciana en substitució de Carlos Mazón. Un acord que es donarà a conèixer demà després d'una reunió que té prevista celebrar a partir de les 10:30 del matí el grup parlamentari popular, i després de la qual els presentaran el seu candidat just quan quedava exactament el dia en el que acabava aquest termini legal per a fer-ho. Presentada la candidatura, el pas següent és que la mesa i la Junta de Síndics es reunisquen el dijous amb la previsió de fixar la sessió del ple d'investidura, una investidura que no s'espera que es produïsca fins a la setmana vinent, perquè el PP no vol que coincidisca amb la declaració de Pérez Llorca com a testimoni en la causa de la Dana. Avui són tot reaccions a este acord entre Partit Popular i Vox. A l'espera d'eixe acord, per exemple, l'oposició, Partit Socialista i Compromís han reaccionat. Els socialistes recorden que Pérez Llorca, diuen, ha sigut una de les mans dretes de Mazón, i Compromís denuncia que l'acord entre PP i Vox evita els interessos reals dels valencians. També Carlos Mazón, hem sabut avui que va deixar, no sols ha dimitit com a president de la Generalitat Valenciana, sinó que al mateix temps deixarà el seu càrrec de president del PP valencià. Ho ha avançat este matí el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha assegurat que la decisió ha eixit del mateix Carlos Mazón. També tenim reaccions al pas de Carlos Mazón per aquesta comissió d'investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. L'esquerra parla de respostes incompletes i la dreta critica el tractament que va rebre el president en funcions a esta comissió. Això i moltes coses més, però tot després a la brújula Comunitat Valenciana.
A partir de les 7 de la vesprada ho contarem als nostres oients. Companya, estarem escoltant-vos. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un beset, adeu.
Un beset, adeu, adeu. Bé, perquè ja el nostre company Isaac Sancho, que el tenim als estudis centrals, també a Guillermo Suay, ens fiquen un poc de sintonia, un poc de música, jo li deia, fica'ns algo que ens evoque xocolate. Mira que hi ha pel·lícules també amb aquestes bandes sonores dedicades al xocolate, un producte tan important que ha sigut protagonista també a la gran pantalla al cinema. Però en aquest cas és protagonista a la Vila Joiosa, Marta. Avui tenim així a molts protagonistes, però anem amb dos d'ells. Un d'ells sap molt de la història i de la tradició familiar del que és Xocolates Valor, perquè estem amb el seu CEO, quinta generació, Valeriano López. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada, benvingut.
Moltíssimes gràcies. Bueno, quinta, ten seu rebut de la millor manera,
Bueno, com no podia ser d'una altra manera, no? Un poc de xocolata, un poc de huesitos, per fer la sobremesa, perfecte.
Està perfecte, i més a
fent este perfecte
programa. Clar que sí. I estem també amb la regidora de Turisme i Comerç, Rosa Llorca, benvinguda, i gràcies per acollir-nos, en aquest cas, millor dit.
Gràcies a vosaltres, benvinguda també a l'equip.
A tot l'equip que estem així, que només hem baixat del cotxe ja en escoltar-lo, l'horeta que feia xocolata, i ja ens podíem fer una idea del que és l'estar així i l'estar així amb xocolatíssima. No sé per on començar, Marta, si et sembla...
Jo crec que hauríem de posar en antecedents un poc a la gent, als nostres oients, no? Perquè parlem d'un event que porta ja tradició des de 2002-2003, més o menys, si no recorde mal. És a dir, parlem d'aquesta festa del xocolate que està més que consolidada, no?
Sí, así es, desde el 2002, que fue la primera chocolatísima, pues nada, año a año pues hemos ido pudiendo gozar de esas chocolatadas populares que se hacían en el casco histórico, pero bueno, llevamos un par de años dándole una vuelta al chocolatísima porque pensamos que hay que poner en valor pues toda la tradición de la industria del chocolate, que además de industria y por la parte que me toca como concejal de turismo, también se ha convertido en en un producto turístico más, ese producto turístico industrial, y bueno, y hemos estado trabajando para ofrecer ese nuevo evento Chocolatísima, donde incorporamos una parte más profesional, incorporamos también la parte más sentimental, donde reconocemos la trayectoria de personas, de vecinos, uh-huh, que han tenido una relación directa con la industria del chocolate, por supuesto la parte popular con la chocolatada, y este año por primera vez introducimos un concurso de postre con chocolate vilero, que pensamos que va a ser un éxito, y la idea es que perdure año tras año.
Uh-huh. O sea que vamos a comprobar, ¿no?, esas recetas tradicionales con el chocolate de la vida. Bueno, tradicionales o actuales.
Sí, bueno, las bases están abiertas para cualquier modalidad de postre, pero bueno, estamos seguros que van a tirar de ese recetario hecho a mano que pasa de abuelas a tías, etcétera, y seguro que podremos degustar unos postres fantásticos.
Uh-huh. Bueno, y Paco Torreblanca, ¿qué es el que inaugura?
Sí, inauguramos con Paco Torreblanca, que es un vilero adoptado, el gran maestro pastelero, que viene muchas veces a la vila, y queríamos incorporarlo a este Chocolatísima, y bueno, su apretada agenda pues lo ha impedido hasta este año, que vamos a tener el placer mañana miércoles en el Teatre Auditori a las 8 de la tarde, uh-huh, y hará una ponencia que ha titulado De la ciudad del chocolate al arte. Así que ha creado mucha expectación y seguro que nos va a sorprender.
Claro, perquè Chocolatísima és un esdeveniment totalment obert a la ciutadania, a tot aquell que vinga a vindre i participar, o hi ha inscripcions en algun cas per a alguna cosa concreta?
Totes les activitats són obertes al públic. Demà Paco Torreblanca serà en el Teatre Auditori, que esperem que vinga molta gent. El reconeixement als ambaixadors és algo més familiar, però també pot atracar-se qualsevol persona, i per supost el divendres, bueno, el divendres de matí estan les visites als col·legis, que bueno, que els xiquets també tenen que començar a saber en què poble viuen, no? Que com dius, fa olor a xocolata tot el dia, però és molt curiós com alguns en les explicacions en els mestres xocolaters que fan les visites, pues comencen a dir, no? És que mon pare treballa en la fàbrica, és que mon tio, i és molt bonico, i per supost la vesprada està dedicada a tot el món, la tradicional xocolatada popular, i al concurs de postre encara està la gent a temps, tens, sí?, que ser major de 16 anys, uh-huh, i estan a temps de passar per l'oficina de turisme o cridar per telèfon a l'oficina i inscriure-se al concurs, que encara... encara queden moltes places i estarem encantats.
Sols s'han d'utilitzar el xocolata viler.
Eixa és l'únic requisit. Exactament.
Valeriana estarà d'acord en que s'utilitzi el xocolata viler, el postre va estar estupendo.
I si s'utilitza el xocolata valor, encara.
Millor, claro, claro.
De segur que podem fer moltes receptes, no? Sense córrer moltes coses per a poder aportar a eixe concurs. Sobretot si parlem d'este xocolata valor, que ara sí anem a endinsar-nos en este món tan familiar. Parlem de molts anys d'història, no, Valeriano? Tu eres la quinta generació d'esta empresa familiar.
Sí. L'empresa continua sent familiar, la va fundar el meu tatarabuelo. 1881 són les primeres, tenim els primers documents gràfics que atestiguen el començament de l'activitat industrial, no en forma d'empresa, sinó una activitat artesanal, com bé han comentat abans, que bueno, era gent bàsicament del camp, que bueno, com una activitat extra pues es dedicaven al xocolata en els períodes que el camp permetria que no havia activitat, no? I bueno, això pues, va anar desenvolupant-se, van arribar a haver 60-70 empreses o petites empreses que després, bueno, al pas dels anys pues, van anar tancant fins que quedem ara tres fàbriques, no? Sí, nosaltres, pues, bueno, una trajectòria de molts anys, continuen sent família, evidentment, de tots els accionistes són família, però sí que una màxima que han tingut sempre moratòria és posar l'empresa per davant de la família, no? per poder continuar fent aquesta activitat empresarial és imprescindible també pues, professionalitzar-se i adaptar-se als temps, no?
Exactament, perquè és un poc la línia que voleu seguir de cara a aquest creixement, de cara a futur. Quins són els reptes un poc als que s'enfronteu?
Bueno, els reptes, abans li ho comentava a Marta, no? Nosaltres som una empresa que tenim vocació de créixer, tant nacional com internacionalment, però això sí, sempre al voltant del món del cacau. Nosaltres som una empresa que si ens caracteritza en algo és que sempre ens hem dedicat a produir xocolates, huesitos, xocolata en totes les seues formes, i nosaltres el que estem còmodos és en l'activitat empresarial però al voltant del món del cacau. El cacau és el denominador comú de tots els negocis que emprenem així o fora, com últimament van adquirir en Portugal una empresa, uh-huh. No? Però sempre el cacau és fonamental.
Uh-huh. I no només això, sinó les famoses xocolateries, que de fet fa poc que parlava jo en el programa, en el magazín local, en Más de Uno València, d'elles, perquè precisament estan ubicades a més en llocs molt emblemàtics. A València teniu la plaça de la Reina, ara que ve esta tardor, este hivern, que bueno, sempre apetix, no? Un xocolate.
El xocolate apetix sempre, bé,
però és veritat que en Nadal, en l'encesa de llums, ja encara més, no? És com eixe plus. O sigui, que també, en aquest sentit, aneu obrint de noves i...
Sí, sí, nosaltres sempre estem a la búsqueda d'oportunitats, tant propis com franquiciades. Nosaltres el model de les xocolateries, pues, l'èxit va ser que a l'Expandivo van optar pel model de la franquícia, això ens ajuda a obrir més ràpidament. Però sí, sí, tenim en les principals ciutats espanyoles o també turístiques, i sempre tenim el ritme d'apertures és de 2-3 a l'any i tanquem molt poques i per motius normalment fora del negoci sempre passen coses, però nosaltres les xocolateries és un punt molt, molt important, és una innovació, li ho comentava antes, o sigui, pots innovar en producte però és innovar en formes d'atracar el producte que ja tens als teus consumidors.
I nosaltres... Però és veritat que tot entorn al xocolate, que
tornen tot al xocolate, nosaltres i més que el xocolate al cacau és fundamental. Nosaltres som crec que l'única empresa o de les poquetes empreses en Espanya que fa el xocolate des del gra. O sea, nosaltres importem el gra des de països africans i sud-americans, la franja equatorial, i tenim una planta de procés de gra que processem 8.000 tonelades de gra a l'any, i això pues, bueno, lo que ens fa és assegurar molt la qualitat del xocolate que fem.
De ahí que tinguem ese olor a cacao tostat, ¿no?
Evidentment, o sea,
la
vila fa olor a xocolate. Bueno, evidentment quan fa el xocolate pues, també fa un aroma, però el que és l'olor característic
és quan
torrem el cacao, que pràcticament estem torrant cacao 24 hores
però, i tot el dia.
Però sí, el quan es torra cacao i el vent bufa d'alguna manera que clava l'olor dins del poble, és l'olor característic que tots pensem que és el xocolate.
Fins al poble i fins a ben entrada a la mar, no? Ens contaven alguna anècdota de que algú que l'ha pillat en un kayak per dins la mar li ha arribat aixa oloreta.
No sé si a Rosa li ha passat això, que també és aficionada al kayak.
Sí, t'ha passat, d'estar fent ahir kayak i escoltar aixa oloreta, no? Sentir-la.
Totalment de veres.
Entra dins la mar, no?
Entra dins la mar.
Rosa, a més, i en Begoña ho hem conversat alguna vegada, la vila poble de Peix, hi ha un documental i s'ha fet ressò, no?, del mateix. Ara està treballant-se en un documental precisament també per a mostrar aixa història del xocolate, que dius de la vila como a poble de chocolate.
Así es, la idea de hacer poble de chocolate viene pues del resultado de Poble de Peix, que al final es una industria que nos diferencia de los pueblos de alrededor, no solo por la pesca, sino también por la industria de redes. Toda esa tradición se plasmó en ese documental y pensamos que era buena idea hacerlo también con el chocolate. Y aquí viene la sorpresa, porque pensábamos tener el documental preparado para poder estrenarlo en el Chocolatísima, pero nos ha sorprendido porque han sido más de 50 entrevistas con personas que han aportado documentación. Total, que ha sido un proyecto que ha ido creciendo. Pensamos que va a ser un documento que quedará para la historia y vamos a procesar todo ese material, todas esas entrevistas como toca y prepararlo para el año que viene, y lo disfrutaremos igualmente.
Segur que sí. Que estarem molt pendents d'aixes novetats, perquè ara enguany tanquem aixos 25 anys de la Vila Gastronòmica amb este Chocolatísima. Tornarem a vindre, parlarem d'aixe documental, Rosa, així que moltíssimes gràcies.
Vos espere.
I també parlarem de les novetats de Xocolates Valor, que no són poques. Valeria, no anirem contant-les també.
Molt bé, sempre sou benvinguts i sempre encantada de parlar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies als dos. Perquè si et sembla, falten 10 minuts per a plegar a les 3 del migdia, però podem fer una connexió amb Andrea, que crec que
sí,
està perduda per el museu.
Hem de dir que l'estudi nostre avui està precisament en el Museu Valencià del Xocolat, sí, en la primera planta, i Andrea se n'ha anat a veure el museu.
Exactament.
Nosaltres anem a parlar ara del museu.
Exacte, anem a parlar ara de museu. Seu, però mentrestant a veure per on està ella, Andrea.
On estarà perduda? Però
on s'ha clavat? A veure si ens llamen l'atenció.
Hola.
Eh?
Hola, companyes. Doncs mireu, vosaltres esteu en el primer museu que es va obrir fa unes dècades, sí, i jo estic en l'edifici més nou, que és el que es va obrir en el 2019, que és la sala audiovisual, que està enfront d'on esteu vosaltres.
Val.
I això és una espècie de sala on es poden aprendre moltíssimes coses. Per exemple, tenim així una representació del que és un cultiu de cacau, que és entrar i pareix que estigués en Ecuador o en algun dels països que es produís el cacau, perquè així també tenim una llista de quins són aquests països, entre altres coses, més productors de cacau, que són Costa de Marfil, que són Ghana, Ecuador, Nigèria, Camerún, Indonèsia i Brasil. Encara que ara mateix el que més produís, el país que més produís i de millor qualitat és Ecuador, com ens han explicat. Però com vos dic, així tenim una representació del que seria ese cultiu de cacau, i tenim com tots els passos d'aquest cultiu, no? Tenim l'arbre de cacau, que encara està un poc groc, un poc verd. Després tenim ja el que ja té el fruit per a collir, que es collís quan té un color així morat lila. Tenim també el cacau secant-se, perquè el cacau es cull, i després les faves, que són els grans de cacau, es deixen secar-se una miqueta, i ahir ja és quan mos els emportem així a la Vila Joiosa, on es fabrica el cacau. Així que així podem aprendre, entre altres coses, sí, això, com són aquests processos de fabricació de cacau, que com heu explicat, és una de les úniques fàbriques, no, que es porta i se gra i ses faves d'estos països. I així també, encara que estiguem en una sala tancada, així també entra aquest olor tan intens, no, que està per tota la fàbrica i per tot el poble del cacau cremant-se, que ens han dit que és una de les èpoques ara mateix que més es nota aquesta època, i que es nota sobretot en els mesos de més fred, que no fa vent, que no fa aire, perquè l'olor baixa i es queda impregnant tots els carrers i els racons d'esta fàbrica.
Doncs, Andrea, moltíssimes gràcies, i ara et veig en companya perquè ens acompanyen també a dos expertes, en aquest cas on ens trobem, bàsicament, Marta.
Així és, així, en el Museu de València del Xocolate. Precisament ens acompanya Joan Segovia, que és responsable del Museu del Xocolate, director del Museu del Xocolate.
Buenas tardes.
I Carmina Bonmatí, que és responsable de difusió de Vilamuseu, però a més és la directora tècnica del Museu Valencià del Xocolate. Carmina, buenas tardes. Bueno, Andrea ja ens ha explicat, no, sí, alguna de les coses que trobem així, no? Però evidentment és molt, molt més lo que s'explica en este museu, que podrien dir-te aquestes dues parts diferenciades, Carmina, la part més de història del xocolate
i aquesta
part més immersiva.
No?
Bueno, sí, el museu està dividit en aquestes dues parts. Unes és com entrar en la història dels orígens del xocolate, de la mitologia, de l'arbre, conèixer perquè és un fruit per a nosaltres prou exòtic, no? I la gent que ve pues, també pues, li pareix prou exòtic i després de la història de la fàbrica i de l'empresa, no? I per altra banda està el museu, que està així en la mateixa casa, no? D'Horta de Selen de Mara i que és una exposició pues, que explica la evolució de, no només de la família o de l'empresa de valor, no? Sinó de la història del xocolate en la vila. Per això és, no? Museu Valencià del Xocolate, perquè d'alguna manera mostra els orígens de la producció tradicional de xocolate, com dies abans, no? De la producció més artesanal, sense mecanitzar, en la part trasera de les cases dels agricultors, fins a la seva evolució, no? Anant en aquesta mecanització, fins a l'arribada de l'electricitat. Tenim així una fàbrica completa de, ja en electricitat, que és una meravella. Uh-huh. I bueno, pues, així, molt resumit, però és el sí, que es pot exacte. Ver.
I Joan, quantes visites rep el que és el museu? Perquè sabem que són moltíssimes.
Moltíssimes. Bueno, 100.000 tenemos censados en el 2024, uh-huh. De casi todas las nacionalidades, entre un 20 y un 25% son de fuera de España. Y creciendo. Antes de pandemia, 2019, cerramos con 90.000 visitantes, hubo un bajón evidentemente, y 2023 ya repuntamos, casi llegamos a los 90, pero 2024 ha batido pues, todos los récords.
100.000 visitantes. Y en el 2025
vamos batiendo récords también.
De camino a... Sí, claro. Uh-huh. Porque al final es una experiencia muy completa, ¿no? Ver el museo, el ver todo el proceso y acabar además en poder comprando y degustando esos chocolates.
Es una visita corta, porque son 50 minutos aproximadamente, pero también es muy interactiva, muy amena, gratuita, que eso evidentemente también hace. Y finaliza en tienda con una degustación de chocolate y en la antesala a ello pues puedes ver al final de lo que es la línea de empaquetado, uh-huh. Que también... Claro.
Tiene
es
muchos
muy
elementos
atractivo.
Atractivos.
Sí,
claro.
Sí, mucho. Sí.
Claro. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente, aparte de probar el chocolate?
Bueno, siempre la pregunta principal es para ver museo y fábrica. Evidentemente fábrica, por seguridad, higiene, no, ni siquiera podríamos uh-huh. abastecer en calzado y EPIs para visitarla. Entonces hay un vídeo explicativo de todo el proceso de 8 minutos, una sala anterior a ella, que es la sala sensorial del cacao, también inaugurada en el 2019, que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito en el recorrido. Uh-huh. Y el lo que es un recorrido corto, uh-huh. para todas las edades, para todas las nacionalidades prácticamente, uh-huh. y siempre decimos que el chocolate es el idioma universal, o sea que
absolutamente,
no, claro.
Además,
lo tenéis fácil,
accesible. Exacto, además un museo muy accesible, y a mí me causa mucha sensación siempre cuando vemos cómo ha evolucionado, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, cómo era el etiquetado antes y cómo es ahora, ¿no? Esa evolución incluso de la propia marca, del logo,
sí.
De su historia, de su propia historia, es muy curioso, es mi parte también, de mis partes favoritas, sí. Marta.
Y Carmina, claro, cuando se inicia, cuando surge la idea, ¿no? De hacer el museo, me imagino que mucha información por recuperar, pero también muchos datos difícil de, bueno, pues de resumir, ¿no? En una visita, como nos decía Joan, ¿no? Tan intensa.
Sí, bueno, precisamente como ha dicho Joan, en 2018 también se hizo una revisión y una remodelación de todo de la parte de museo. Y también se hizo un guión museológico pues más sencillo precisamente por eso, ¿no? Porque para que fuera como muy fácil de entender uh-huh. todo, se hizo cronológico de forma que vas viendo como diferentes fábricas de la más antigua a claro. la más moderna, la final, la moderna es la que ves, ¿no? Todavía en funcionamiento, esa parte de empaquetado. Y bueno, pues muchísimas piezas, tenemos solamente de valor más de 2.000 números de inventario, Digo de valor porque es Museo Valenciano del Chocolate y por convenio con el Ayuntamiento también las colecciones del chocolate de Vilamuseu, del Museo Municipal, pues digamos que las compartimos. Uh-huh. Entonces, o sea, el origen está en realidad en los años 70, ¿no? Cuando Pepe Payá empezó a hacer el museo de Villajoyosa y hubo gente
ya
que
tenía
donó,
algunas piezas, ¿no?
Ya hubo gente que donó piezas de antiguas uh-huh. fábricas de chocolate.
Doncs, Marta, no ens queda molt més de temps. Jo crec que ja el que queda és convidar els nostres oients a que vinguin a Xocolatíssima des de demà fins al divendres a tots aquests esdeveniments que han programat i a degustar aquest bon xocolata, que vinguin al museu i que s'interessen, sobretot perquè el que així a la vila es fa que no és poc, que en torna al xocolata.
Així és, que vinguin i que gaudisquen del xocolata.
Exactament. Gràcies, companya.
Gràcies a tu.
I gràcies també a vosaltres.
Gràcies.
En aquest cas, als nostres convidats que avui ens han acompanyat també, a Carmina, i a tots els que ho han fet possible que avui els hagin transmès des d'ací, des de la Vila Joiosa, tot el relacionat amb el xocolater i amb Xocolatíssima. Gràcies per acompanyar-nos i bona vesprada.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.